Benvinguts de nou, teatreres i teatrers sabadellencs, al programa de Ràdio Sabadell que interpreta el paper de pregoner de l'actualitat teatral de la nostra ciutat, l'Amunt al Taló. Una setmana més en antena amb un excels equip format per Laura Lozano a la coordinació, Elvira Franc, Maria Pucurull, Bruna Feliciano, Júlia Stals, Bernat Pareja, Francesc Rocamora, Eloi Garcia, Adrià Garcia, Pere Villaró, Marc Pont, Jan Daunis, Josep Maria Rubiralta i qui us parla, Jaume Pont. I la veu del programa, Francesc Asens, i el nostre supertècnic, Roger Benet. I en aquest programa us presentem els continguts següents.
Amunt al Taló.
Eloi ens portarà l'agenda teatral de la setmana a la secció La Platea Indiscreta. Escoltarem una nova càpsula dels textos de la Colla de Sabadell a la secció Estem voltats de poca vergonyes. Tot seguit, entrevistarem els promotors del segon festival de microteatre, organitzat per la companyia Tres Homes Grossos. I aquesta setmana, que s'inicia un programa intens d'activitats sobre la Colla de Sabadell, per celebrar el centenari de la Colla i els 120 anys del naixement de Joan Oliver, ens infiltrem als assajos de Mirada a la Colla, l'espectacle que ha preparat el Teatre Sant Vicenç per aquest divendres a les 10 del vespre. I aquesta setmana toca música. Ens visita la Maria Pucurull per presentar-nos diverses cançons de teatre musical a la secció de Sabadell a Broadway. I anirem als teatres de Barcelona amb l'Elvira Franc, que ens comentarà les obres que ha anat a veure aquesta setmana. I presentats tots aquests continguts, apugem al taló radiofònic de l'Amunt al Taló. Comencem!
La platea indiscreta.
I amb aquesta sintonia, com sempre, rebem l'Eloi Garcia. Bon vespre, Eloi, què tal?
Bon vespre, Jaume.
Que ens porta la cartellera teatral de la setmana a la platea indiscreta, que hem sentit la veu del Francesc Asens que ens la presentava. Què ens expliques, Eloi?
Mira, avui et porto una cartellera una miqueta menys plena, diria jo, eh?
És que la setmana passada estava tope, tope, eh?
Era, no hi cabia, ni una agulla hi cabia.
Partem uns dies que uns caps de setmana que no, Sabadell no es para. Treu fum, els teatres de Sabadell treuen fum i no...
Bueno, espera't, ja, ara em diràs què et sembla aquesta, eh?
Aviam, digues.
Goita, mira, el Teatre Sant Vicenç i continuen encara fent Oliver, el noi de l'orfenat, encara els dies 23 i 24 i 1 de desembre, 23 dissabte, també a les 7, no pas a les 10. El Teatre del Sol el tenen planíssim encara, també amb la cantant Calva, fins al 22 de desembre, els dissabtes a les 6 i a les 8. Una Família Normal, també fins l'1 de desembre, dissabtes a 9:45 i diumenges a 7:15. I Figuretes de Vidre, fins al 25 de desembre, els dissabtes a 9:45 i els diumenges a 6:00. A l'Espai Sons i Cune encara hi podrem veure Pinocho a Oz, aquest dissabte i el següent a 6:00. A l'Alternativa al Teatre hi fan Witch, de la companyia Les Fugitives, el dissabte i a 10:00 i el diumenge a 7:00. Te la recomano especialment, aquesta. Ja em diràs que si t'ha agradat, si és que pots anar amb tota la cartellera que tens plena per aquí. Però vaja, si no, algú ja ens ho dirà. Recordo encara que encara fan el festival més petit de tots, no només aquí a Sabadell, sinó a altres localitats del nostre entorn. Fins al 24 de novembre, val la pena consultar la pàgina web elmespetitdetots.cat per anar veient totes les activitats que s'hi fan. També tenim microteatre. Tres Homes Grossos ens presenta a l'Espai Àgora la segona mostra de microteatre, el divendres a 8:00 i el dissabte també a 8:00.
Exactament, i estan aquests... Tres Homes Grossos estan a la companyia, està a punt d'entrar a l'estudi perquè els entrevistem ara.
Mira, per això, abans que els entrevistis, et deixaré amb el Pepito. Què et sembla?
Sí.
Que aquesta vegada, el Pepito de la Colla de Sabadell, em sembla que deia que ens parlava del cinema principal. No, sí, és que sóc molt jove, Jaume.
Sí, doncs sí. I escolta, i parlant de la Colla de Sabadell, t'has deixat una cosa que no sé si ho has fet expressament.
Ai, ai, ai.
Que és que ho hem presentat, que a més a més ho sentirem ara a l'Infiltrat, que la Júlia ens ho presentarà. És la Colla de Sabadell, és la lectura dramatitzada de Mirada a la Colla al Teatre Sant
Vicenç. Però era un secret.
Oh, un secret, sí, era un secret. Doncs aquest divendres a 10:00 del vespre, el dia 22, a 10:00 del vespre, al Teatre Sant Vicenç, Mirada a la Colla.
Molt bé, doncs Jaume, fins aquí.
Escoltem el Pepito.
El deixo.
Bona tarda, Sabadell. No vinc a descobrir-vos res que no sapigueu. En tindré prou en refrescar-vos la memòria i la vostra curiositat vers un grup que compleix enguany el primer centenari de la seva fundació a la Font del Saüc, la Colla de Sabadell. també conegut com el Coro de Santa Rita. Un grup trencador, poca solta, divers en l'art, gamberro, que trencà la monotonia cultural del moment i donà a conèixer el nom de Sabadell més enllà de l'àmbit industrial. I ho faré sota la consigna que ells mateixos van crear. Estem voltats de poca vergonyes. Esteu, doncs, convidats des d'ara mateix a compartir aquests breus minuts setmanals de records que, en el millor dels casos, només tenen 100 anys. Benvinguts, doncs, a Estem voltats de poca vergonyes.
Una nit de lluna plena, tramuntana amb la carena lentament, sense dir res. Si la lluna feia el ple, també feu la nostra pena.
Avui parlarem de la fulla Salau. Fou una creació per donar a conèixer sense pretensions, entre bromes i veritats, coses de la nostra ciutat, per distreure la vida monòtona i buida d'aquest Sabadell de començaments de segle. Les cases comercials s'hi anunciaven en torn amb una orla fent de marc a la mateixa fulla i cobrien les despeses. La fulla Salau es repartia gratuïtament per la Rambla cada festa al matí. Val a dir que només se'n van arribar a publicar 4, alguns parlen de 6. Amb la polèmica que va aixecar la darrera, tot fent una crítica de la banda municipal que no fou ben acceptada, les cases comercials van retirar el seu suport i la fulla Salau s'extingí. Vegem la primera, del 23 d'abril de 1916, parlant del cine principal, dedicat a la senyoreta M.F., que no sabem qui era, i signat per Levis. Immens, però petit. Esvelt, però ridícul. Tintat de vermell i fet de quincalla. Butaques, butaques i butaques i, a més, fusta, soroll, foscor, alegria, gent i quintet. A l'obrir-se, la gent li digué elegant. I com que les impressions de principi són les que queden, amb elegant continuen tractant-lo, a més de la gent que hi va, la gent que l'explota. Lo que és nosaltres, l'elegància, no li sabem veure per enlloc. I per això excluïm aquesta qualitat de la definició. Sí, té un atri bonic, amb un quiosc lleig, i una bitlletera regular, de veu rasposa i ungles gastades, de tant remenar calderilla, que quan està d'humor i no teniu cua al darrere, vos fa algun xisto, i vos diu paraules dolces i, fins si pot, vos endossa alguna peça sevillana. Però té la mala costum de no tenir flors en un pitxer ni pitxer en la taquilla. Canviant aquesta, deixant veure la cara de la dona que hi fa guarda i el pitxer i flors que ella hi posés, aquest atri guanyaria en boniquesa, encara que per fer-lo bonic del tot caldria treure els vàters i els lletreros de les parets. A l'entrar al saló, ja canvia l'aspecte. Si teniu la sort de trobar els llums encesos, rebereu una impressió forta al contemplar la seva grandària i vos rodarà el cap al presenciar en forn vostre una baixada espantosa que us farà el mateix efecte d'un abisme fondo i llarg. Si ja projecten pel·lícules, no veureu res i estareu molta estona per acostumar-vos a distingir en la foscor sense que cap acomodador tingui la pietat d'acompanyar-vos. Un cop acostumats a la penombra, començareu a caminar, apuntalant els peus fortament, fins trobar una cadira buida, de la que us dirà la dona que hi ha al seu costat que està ocupada i no podreu seure. Suposem-nos ara acomodats, el que serà potser suposar massa. Després de passar per vostres ulls, cansats de foscor i moviment, dues o tres parts d'una cinta interminable, s'encendran els llums i veureu, posant-vos drets, l'efecte del conjunt, que no tindreu temps de contemplar per a fer-vos en una impressió sencera, perquè a poc vos tornaran a deixar a les fosques i drets. Haureu vist, emperò, la multitud d'ànimes arraconades a les parets esperant que es buidi algun seient que no es buida mai, fins després de dues hores d'espera. Haureu presenciat l'esveltesa de les fileres de cadires, dels palcs, dels pisos i dels corredors. Vos haurà fet la pena la pobresa del conjunt. Vos haureu adonat de la foscor, amb tot i ser enceses totes les làmpares, dels crits, xiulets, picaments de peus del públic cada vegada que la cinta no encaixa amb el diafragma de la màquina, i haureu sentit l'alegria de veure-us rodejats de cares boniques i d'haver escoltat les composicions que haurà tocat el quintet. Aquest és el que més sobresurt d'aquest cine. És un xic gandul, però toca admirablement. El formen cinc homes de la broma que tant els hi fa tocar la xulapona com xiular la marxa fúnebre de Beethoven. Si a mitja peça estan cansats, paren, sense mirar prim, i encenen un cigarret. Mai toquen tots cinc a la vegada. Ara reposa el pare i després el de les babutxes. El violí primer arrenca de son instrument grinyols inèdits i premeditats. El contrabaix arriba sempre tard i toca de memòria traient el cap a flor de les candilejas. El del piano s'entreté en fer enrugir les coplateres amb els seus piropos, acurrucat a la seva trona i mig tapat per la baluerna del piano. El cine principal, sense el seu quintet, seria un ocell a l'aigua. Nosaltres hi venim cada festa, però si el quintet no hi fos, no hi vindríem més que per a complir l'obligació que ens hem imposada i per a tenir la satisfacció de contemplar cares hermoses i sentir rialles fresques, sortides de gorges argentades, eternament joves.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. L'entrevista.
Salsa Golf, Absurdópatas, el show casi definitivo, Puig Ventós, No son las magdalenas, soy yo, Amor a mort, Margarita, Entre calor y humedad, Ay mi madre, Sals i El mort i el qui el vetlla. Tots aquests són els 10 títols que aquest cap de setmana es podran veure al segon festival de microteatre que es presentarà a l'Espai Àgora el divendres i el dissabte. I és que en poc més de dues hores es podran veure 5 microobres cada un dels dos dies amb una consumició inclosa amb l'entrada. Per tant, no us ho podeu perdre. I qui organitza tot aquest festival per segon any consecutiu, doncs és la companyia Tres Homes Grossos, que avui, en ple, podem dir que en ple, ens acompanya a l'estudi de l'Amunt al Taló. Bon vespre, Toni Díaz. Bon vespre, Francesc Cuixet.
Hola, bon vespre.
Bon vespre, Lluís Saus.
Bon vespre.
I bon vespre, Jordi Cantó.
Bon vespre.
El complet, no? Ho he dit bé o no?
No.
M'he deixat algú?
Sí? Ens hem deixat a l'única fèmina que tenim al grup. Volíem tenir diversitat al grup i vam incloure una fèmina que val per tots quatre.
I qui és?
La Lídia Warch.
La Lídia Warch. Val. Per tant, falta una membre a la companyia que suposo que deu actuar en una de les,
sí,
en una de les propostes que presenteu. Però bé,
sí.
Ara ens explicaran doncs, com funciona aquesta segona mostra de microteatre. Això, ens podeu explicar una mica com és el funcionament respecte a l'any passat d'aquest festival?
Bé, el funcionament voldria ser com hauria d'haver estat el de l'any passat, però amb algunes petites diferències. L'any passat es tractava de tenir tres espais. Ubicacions, tres espais on es anaven fent diferents obres de teatre, on es anaven repetint les obres de teatre i el públic es anava movent amb tots els espais. No? El que va passar és que va ploure molt i ho teníem a l'aire lliure, i no va poder ser. Vam poder-ho fer a la primera sessió, però a la següent ja se'ns en van anar totes les carpes a l'aigua, va ser un desastre. Però teatralment va funcionar molt bé perquè van tenir molt bona resposta de públic. Aquest any doncs, serà el mateix, però ho farem sota cobert, ho farem al Centre Cívic de Sant Oleguer, que és allà on hi ha també l'Espai Àgora, i es farà amb quatre espais. El que passa és que seran tres espais més un. M'explico. Hi haurà tres aules on s'hi ubicaran diferents obres de teatre i al final, quan s'ha passat per les tres aules, hi haurà una última representació a l'Espai Àgora. Tot això amb una...
Però són cinc... Són cinc funcions, sí, i m'estàs dient que són quatre, falta una, no?
Aquí està. A veure, hi ha diferents durades de funcions. N'hi ha que duren més i n'hi ha que duren menys. Llavors, el divendres n'hi ha cinc de funcions i el dissabte n'hi ha sis de funcions. Llavors, el divendres el que passa és que una de les funcions, dues de les funcions són més curtes que les altres dues. I llavors, en un espai es fa una funció, a l'altre espai una altra funció, i en l'altre espai se'n fan dues funcions. I després la del final. És una miqueta liu, sí.
Sí, és una mica embolicat, però estic segur que la gent, els espectadors que vagin allà comprant doncs, l'entrada, podran, ja els acompanyareu
els
i,
bé,
i ho tindran fàcil,
no? Perdran,
per fer-ho,
no.
Vull dir que no tindran problema per això. I escolteu, per algú dels nostres oients que no ho conegui, ens podríeu explicar una mica què s'entén per microteatre? Jordi?
Sí, doncs, sí. A veure, si volem ser molt ortodoxes, microteatre són 15 minuts, 15 espectadors i 15 metres quadrats. Això és l'ortodòxia. Després, a partir d'aquí, tu fas una miqueta més a mida. I nosaltres, com que som homes grossos, doncs també les fem una miqueta més grosses. Però vaja, hi ha de tot. Hi ha de tot. Llavors, la capacitat ara mateix de les sales aquestes és per unes 30 persones cada sala. I a l'Àgora hi haurem de cabre tots, si no així junts, doncs una miqueta del damunt de l'altre un i ja està.
O sigui que ho hem ampliat una miqueta més, sí. eren 15, 15 i 15 i ara potser seran 30, 30 i 30, no? O sigui, una miqueta doblat.
No, 30 no, les aules aquelles no tenen 30 metres quadrats, desenganyeu-vos, no feu cas del disc,
però
que és l'Oriante.
Més o menys, o sigui, la idea és aquesta, sí. Una, es tractaria d'una obra molt greu, amb poc públic, sí. I en unes dimensions molt reduïdes.
Clar, és de proximitat, és tot un teatre de proximitat.
I com heu fet la selecció d'aquestes, de totes aquestes 10 obres que es presentaran, aquestes microobres que es presentaran en el festival? Francesc, no sé qui ha sigut el que...
Bé, nosaltres l'any passat vam fer la primera mostra, allà vam establir contactes amb companyies i va tenir...
Hi ha algunes que repeteixen?
Alguna persona, més que companyies, alguna persona que està en una altra companyia o a nivell individual. Però va tenir ressò aquesta mostra i durant l'any doncs, han anat enviant propostes a la nostra web, han mirat la nostra web, que és www.3homesgrossos.com, i allà han anat fent propostes i nosaltres hem triat les que ens encaixaven pel tipus d'espectacle que volíem donar.
Perquè heu anat a veure-les, doncs, aquestes obres, nosaltres
demanem un dossier complet i algunes vegades fins i tot amb un vídeo i, o si no, amb el guió, per saber de què estem parlant, no? I què és el que podem oferir, que nosaltres estem buscant el millor pel públic de Sabadell, no? Doncs llavors nosaltres estem molt convençuts de que aquestes són les millors obres que en aquest moment podem trobar.
I n'hi ha algunes, Toni, que siguin estrenes absolutes de les que es presenten?
Per què em fas la pregunta més difícil a mi?
No ho sé. Ets l'últim que faltava per parlar i per repartir una mica això. Si no, algú que et faci de puntador.
Jo crec que aquesta el Lluís la contestarà millor que jo.
Molt bé. Sí, n'hi ha d'estrenes absolutes, tant com per, bueno, com per companyia, per exemple, la Romina Martínez ens en fa una que per nosaltres és estrena absoluta.
Que com se diu? És la... Quina seria?
És Entre calor i humedat.
Entre calor i humedat.
Perquè no havia estat aquí l'any passat. I llavors Salts, també, de Rubí, també és una estrena absoluta. I a les altres coneixem les persones, però totes les obres, a part d'una, que és la nostra...
Una o dues.
No, bueno, dues...
Feu dues propostes, no, vosaltres?
Sí, teniu nosaltres dues fem dues propostes. Puigventós s'ha estrenat una sola vegada, i llavors l'altra proposta nostra és la primera que es va fer per Tres Homes Grossos, la que va fundar Tres Homes Grossos, que és el Mort i Gilvella. Però els altres tots són coneguts i, a més de solvència contrastada.
I Toni, ara sí, aviam si encerto la pregunta. Tot el muntatge, diguem-ne, per encaixar totes aquestes obres en una mateixa representació, en un mateix moment, com ho heu fet, com ho heu estructurat? Perquè tampoc no deu ser fàcil, no?
No, primer de tot has de tenir en compte l'agenda de les companyies, la disponibilitat de venir divendres o venir dissabte. Després la temàtica de la obra. I el temps, perquè com deia el Lluís, cada espai està previst que n'hi hagin 30 minuts de representació, i la nostra obra, una d'elles fa 30 minuts i la suma de les altres dues han de fer aproximadament també 30 minuts. Es tracta d'intentar conjuminar totes aquestes variables i al final treure la programació.
Mm-hmm. I a l'hora de fer els, perquè estan més o menys tothom situat en el mateix lloc, per tant no hi ha canvis d'escenografia o petits, perquè...
No, t'explico. Els espectadors es dividiran en tres grups d'espectadors. Les obres es representaran tres vegades, és a dir, una per cada grup, i serà el grup d'espectadors els que s'aniran movent per cada una de les sales.
No hi ha canvi d'escenografia,
no,
en aquest sentit. Molt bé. I Francesc, aquesta sí que sé que va per tu. En la majoria de casos són textos que... En la majoria dels casos no són, són textos que no... O sigui, que s'han escrit expressament per microteatre. No són com, doncs, obres que tenen un autor concret i s'escriuen... vull dir, que ja estan escrites i s'agafen i es representen per la companyia. Com es crea un espectacle de microteatre?
Per una idea. Una idea la vas desenvolupant, o sigui, pot ser un acudit, pot ser una conversa, pot ser una situació però més inversemblant, i això va donant voltes i crees una frase, dues frases, i a partir d'aquí doncs poses un inici i busques, perquè és molt important al final amb el microteatre, perquè sempre hi ha d'haver, es procura que hi hagi aquell element sorpresa, perquè tot passa com molt vertiginosament i ha de deixar un bon regust i la gent ha de dir un oh, no, al final, i que sigui com una satisfacció.
Molt bé. I Jordi, a part de les companyies, doncs, i vosaltres mateixos, hi ha hagut algú més que us hagi ajudat, hagi col·laborat en la preparació del festival?
No, som nosaltres els que, a veure, tenim els col·laboradors, però que no és que vinguin ells, sinó que més aviat anem nosaltres o un 50-50, no? Sí. Perquè per exemple, doncs, amb la Maria Antònia de l'Àgora, doncs tenim aquí un feedback important, no? Vull dir que no és ben bé que ens vingui a buscar ella, però...
Hi ha hagut una entesa,
sí,
entre tots dos.
Sí, hi ha una entesa, sí. Quan anem ja està dient-nos, a veure, ja està predisposada
ja està
a parlar,
solucionant,
no?
Ja està solucionant, sí. Temes. Sí. Sí.
Pensant com es muntarà, doncs, ocupant, sí, tot aquest... Sí, sí, però només, sí, sí, el seu espai, que és el de l'Àgora, sinó la resta del centre.
Facilita, no? O sigui, ella té el seu espai, però facilita la coordinació amb els altres espais, la veritat és que sí.
I Lluís, de totes aquestes 10 propostes... no sé quins temes es tracten. És molt variat?
Sí, és completament variat, no? A veure, espera un moment, no ho tinc això jo.
Perquè no tenen cap tipus, no hi ha cap fil conductor, algun tema concret que
no
a l'hora de fer la selecció
normalment, per exemple, n'hi ha que parla... Tots són comèdies i són, com dèiem, coses així, de comèdies i tal, doncs a vegades són diàlegs, a vegades són algun monòleg, també. Hi ha teatre de l'absurd, per exemple, com és Absurdòpates, que són del teatre de l'absurd, i llavors hi ha, doncs, per exemple, dues germanes que tenen un problema amb unes magdalenes, o hi ha dos...
Aquesta seria no són les magdalenes, soy yo,
sí,
no?
Sí, la de l'Ester Cuspinera i la Carmen Vilao, que són molt... unes cracs.
Sí, són molt potents.
Són molt potents, i llavors
són
hi ha també el
Genís
Lama.
No,
són de Barcelona.
De Barcelona.
Elles, sí. I llavors hi ha el Genís Lama i el Xavier Miralles, que és el que ho va dirigir, també fan... O sigui, tots són comèdies així, amb la seva sorpresa i tal, però...
Aquesta seria aquesta que has comentat últim, és la Salsa Golf.
Sí, oi? Salsa Golf.
Sí, anem dient els noms perquè així la gent es vagi acostumant. Mm-hmm. I a la d'Amor a Mort, aquesta, concretament, que és més, potser no seria tan comèdia, o sí?
No, totes són
comèdia.
També és comèdia,
també és còmica.
La que no és tan comèdia, i que serà també és una sorpresa, perquè d'això és Sals. Sals de Rubí no fan tant una comèdia, sinó que el que fan és un teatre molt, molt més petrolià, o sigui que és una cosa, és més seriós, amb la seva sorpresa, però completament diferent, amb la seva fantasia i tot això, però diferent, no és de riure aquella.
Es pot dir que totes les obres tenen sempre algun element sorpresa que sorprèn l'espectador, o no?
A veure,
jo crec
tu
que
quan fas una obra de teatre, d'aquestes de microteatre, tens dues opcions, una, anar per la sorpresa o anar pel riure, que no hi hagi sorpresa, o anar per un altre tema, per exemple, una cosa que sigui pues, perfectament meravellosa i molt maca o poètica inclús, o, saps? Llavors vas per aquí. La majoria són són que fan riure, la majoria. Però per això ens interessa a nosaltres incloure també gent com Sals, com la Fata Morgana, de Rubí, que fan això, fan un teatre més, més no sé, profund, punyent, profund, punyent, mm-hmm, més seriós.
Sí, sí, que no és tan còmic.
No, seriós és tot, eh?
Es pot dir que Tres Homes Grossos s'ha especialitzat en fer microteatre?
Sí, sí? Directament.
Bueno, sí. Sí, a veure, ens hem
especialitzat. No sé si quan ja us veu crear, ja preteníeu fer microteatre.
Però tenim esperit, eh? Tenim esperit de fer més coses i abarcar sí, més terreny.
No, home, perquè de les dues que no n'hem parlat, les dues propostes que feu, una és la que ja hem parlat, de que és la que veu crear, sí, la que es va crear la companyia, que és la del Mori al Quietvetlla, però també hi ha Puigventós. Què tal Puigventós? La veu estrenar fa poc?
També
és microteatre.
És microteatre també, i també és comèdia, però és comèdia, però es va veient a mitges, eh?
Àcida. Comèdia àcida.
De moment és
trenca una mica
àcida,
el que dèiem, sí, la companyia, no? que només masculina, sinó que incorpora també
sí,
una actriu.
Era condició sine qua non. Una no, dues.
Dues.
Va ser que la Lídia és part del comitè.
I llavors l'altra, la Cristina Roura, doncs també està aquí amb aquesta obra de teatre, i és diferent per això. Primer perquè...
No sé si ens podeu explicar alguna cosa sobre Puigventós, o no us voleu desvetllar ni...
No, això no, han de venir el públic a veure Puigventós. Molts ja la van veure, molta gent va veure, vam fer tres sessions a l'Àgora quan la vam estrenar, i vam omplir, però hi ha molta gent que no l'ha vista i que pretenem que la vegin. No fem cap spoiler, només que pensem que... Bé, és l'última que hem estrenat i hem posat molta il·lusió, molt esforç, i pensem que agrada i que agradarà.
I que té recorregut.
També podem dir, d'aquesta de Puigventós, només un apunt, eh? El subtítol de Puigventós, que es diu El pont dels suïcides. El pont dels suïcides.
També és escrit, és l'obra, també és escrita per
sí,
tu, Francesc.
Sí, sí, també.
Molt bé. I per acabar, teniu ja algun projecte més enllà del microteatre i d'aquestes propostes que ja teniu? Perquè teniu ja un repertori bastant ampli que aneu repetint, no? Perquè
el
Mori al Quietvetlla...
Tenim 6 d'estrenades, el que passa que d'escrites n'hi ha 16. De diversa...
Per tant, encara us en falten 10. O sigui,
falten 10, feina, eh? I quan arribem a les 10 ja n'hi haurà 10 més escrites. Ja,
fins ara totes les que m'han estrenat és micro, però n'hi ha d'escrites que són llargues, ja. Però encara no ens hi hem posat.
I teniu algun projecte més d'aquestes 10 ja que la tingueu una mica al forn per començar a coure?
Sí, mira, la setmana passada vam fer una lectura d'una de nova i... Bueno, ens vam patar de riure nosaltres mateixos, i jo que l'havia escrit, és que no podia parar de riure, i l'havia escrit, però és que penso que també tindrà molt recorregut. Sí,
totes són comèdies, però totes tenen algun gir diferent, eh? I aquesta que estem preparant té una altra volta de torca, o de cargol, perdó.
Molt bé, doncs, escolta, vaja, sembla que us ho passeu molt bé preparant, us ho passeu la mar de bé, per tant, segur que ho podeu transmetre perfectament als espectadors, i per tant, als nostres oients que vulguin viure aquesta nova experiència teatral que és el microteatre, que per segon any se celebra a Sabadell, a la nostra ciutat, gràcies a Tres Homes Grossos, doncs això, que no perdin, doncs, de reservar les entrades mitjançant la web de Tres Homes Grossos, que és ben fàcil, no? www.treshomesgrossos.com, pels dies 22 i 23 de novembre, aquest divendres i aquest dissabte, a les 8 del vespre, a l'Àgora, al Centre Cívic de Sant Oleguer. Doncs moltíssimes gràcies per haver vingut, Toni, Francesc, Lluís, Jordi, moltes gràcies.
Gràcies.
I molta merda amb la vostra discussió i amb totes les altres companyies que actuïn en aquest festival. Moltes
gràcies.
Amunt al taló, amb els teatres de l'Estat. Infiltrats.
I aquesta setmana arribem al moment culminant de l'any de la Colla de Sabadell, perquè s'inicia la setmana de Joan Oliver i de la Colla de Sabadell, amb motiu dels 120 anys de naixement d'Oliver i dels 100 anys de la primera performance de la colla, la Font del Saüc. I comença amb un espectacle al Teatre Sant Vicenç en què ens hi hem infiltrat. Bon vespre, Júlia.
Bon vespre.
Ens hi hem infiltrat, oi? Què estan preparant a Sant Vicenç?
I tant, doncs aquesta setmana ens hem infiltrat al Sant Vicenç a Mirada a la Colla, una lectura dramatitzada de fragments
de textos de la colla.
De textos de la colla.
I hi ha alguna veu coneguda, oi?
Aquest infiltrat. I tant, tenim el Jan Daunis, que també està amb un altaló, amb la secció de l'Humertà del Teatre.
Doncs escoltem el que heu editat.
Escoltem-lo. No?
Molt bé.
Trobem al Teatre Sant Vicenç, que estan assajant Mirada a la Colla, i estem amb el Jan Daunis. Què tal?
Molt bé, la veritat. Merci per venir.
Com va l'assaig ara? Com us organitzeu a l'hora de fer aquesta representació de les lectures?
Doncs pues mira, l'assaig acaba de començar, fa 10 minuts que hem començat, hem fet una lectura i alguna cosa, i organitzem d'aquesta manera. Mira, l'obra consta d'un conjunt de peces escrites per als integrants de la Colla de Sabadell, ja siguin cartes, textos periodístics, poesia, etc. I estan col·locades de manera cronològica per entendre el procés que va fer aquesta colla des de la seva creació fins a, doncs, a quan es va acabar, diguem-ne, tràgicament, vale? Ja està, aquesta seria la resposta.
Va, i llavors, a l'hora d'assajar, com us heu organitzat?
Bé, com que això, a veure, per una banda és una lectura dramatitzada, tampoc cal, és a dir, sí que cal assajar evidentment, però no ens hem de saber el guió, per tant tenim una més disponibilitat a l'hora de si no, que no cal que fer tants assajos com una obra convencional. I sumant això amb que la temporada passada ja es va fer, llavors doncs, bueno, aquest és el primer assaig que fem i farem dos més assajos i ja doncs directe cap a l'estrena, vull dir, no...
Què diries a la gent perquè vingués a veure aquesta lectura?
Bé, doncs a veure, el que els diria és que Sabadell té un gran pes cultural i gràcies a aquestes persones tenim la cultura que tenim. Llavors jo trobo que és un bon moment per fer un homenatge a aquestes persones que van impulsar la cultura que tenim avui dia, no? I com deien ells, doncs sempre que s'hagi d'impulsar la cultura es fa, no? I la ràdio evidentment és, el teatre també, i en aquest cas doncs la lectura dramatitzada també. Per tant, a veure, convido tothom qui vulgui venir, evidentment.
Trobem amb la Carlota, que és una noia que representa molts personatges i, bueno, bàsicament ha de llegir molt. I hem vist que es va apuntant diverses acotacions, tipus, no córrer, cridar més. Ens pots explicar això? Per què t'apuntes? Per així recordar-te de tot? O explica'ns.
Bueno, amb la lectura a vegades com que tens el paper davant i vas llegint, sembla que tu estiguis llegint per tu i agafes embranzida i comences a córrer. I no has de deixar de pensar que tens un públic que t'escolta i ha d'entendre el que tu estàs llegint. Que a més és un vocabulari i unes frases i unes frases fetes que potser no estem acostumats a sentir avui en dia. Per tant, les acotacions van bé per recordar sempre que hi ha algú que ho ha d'estar entenent i no córrer i donar l'entonació correcta.
A l'hora d'entendre aquests textos que són complexos, t'ha costat? Què has utilitzat?
A veure, bàsicament, l'ajuda del director, el Jaume, que està ben assabentat de la colla de Sabadell, de les seves expressions i tot plegat. Per tant, realment l'ajuda del director ha anat molt bé i en algunes ocasions, doncs, diccionari o buscar per internet. Què vol dir?
Havies llegit alguna vegada textos d'aquests, de més complexos, o és la primera vegada que has de llegir en tant públic?
A veure, llegir sí, però per mi, llavors, és un... Bueno, que ho vas fent com pots, no? Però clar, a l'hora de... És això, no? Sempre hi ha la intenció de transmetre i que ho comprenguin bé i, per tant, s'ha de donar més importància a la complexitat dels textos.
I què diries a la gent perquè vingués a veure l'obra?
Home, doncs que és una oportunitat per conèixer persones de la nostra ciutat que potser no se'ls ha donat la coneixença que tenen o no s'ha divulgat prou. Tots coneixem Pere IV, tots coneixem Joan Oliver amb el seu pseudònim de Pere IV, però és interessant veure com es va crear la Colla de Sabadell amb escriptors i amants de la literatura i continuar que Sabadell continuï sent una ciutat cultural.
Hola, jo sóc el Daniel Barbel. I faig d'Armand Obiols a la lectura de la Colla de Sabadell.
I com és la teva lectura? Quins sentiments ens expressa?
A veure, Armand Obiols...
Ostres, és xungo, eh?
Doncs, quins sentiments expressa? Bé, per una banda hi ha un text en què es queixa de tot i es queixa de l'art i s'enfada moltíssim, per tant podríem dir que allà s'expressa molt la ira, la ràbia. I també, ara que hi penso, en un altre text, també s'enfada amb un altre personatge, ja ho veureu si veniu a escoltar-la, però s'enfada molt amb un altre personatge i al final s'acaben tirant ganivets i quasi arriben a les mans.
I ens podries explicar ara, deixant una mica les lectures, ens podries explicar ara més a l'hora d'assajar com és el director?
El director és un noi molt maco, el Jaume Pont, i no és per fer-li la pilota, però és molt maco. I realment és un procés molt, molt divertit i molt creatiu, perquè anem pas per pas, anem frase per frase, i sempre busquem l'entonació, busquem que no sigui monòton, però alhora que suficientment lent com perquè es pugui seguir i es pugui entendre. Però el director, molt bé.
Ens trobem amb el Jaume Pont, el director de Mirada a la Colla i també locutor del programa d'Amunt al Taló. I, bueno, doncs ens podríem explicar com heu muntat aquesta lectura de fragments.
Aviam, això són fragments de textos de la Colla de Sabadell. La Colla de Sabadell, ja sabeu pel programa, per la secció Estem voltats de poca vergonyes, que fa 100 anys que es va crear aquesta colla, o fa 100 anys que es van fer la primera performance, que és una de les coses que s'explica justament en aquest espectacle, en aquesta lectura dramatitzada, amb l'acampada a la Font del Saüc. I el que hem volgut, o la idea d'aquest espectacle, és buscar fragments de textos de la Colla de Sabadell per intentar explicar què va significar la Colla de Sabadell tant per la cultura, o sigui, per Sabadell, com per la cultura catalana. Perquè la Colla de Sabadell va ser realment un intent, i en alguns casos doncs, que van aconseguir doncs, tirar-ho endavant, revolucionar la vida cultural de Sabadell, que era una ciutat doncs, que anava molt per feina, que el que ens tocava és de poder fabricar i que els talers funcionessin i que els fabricants guanyessin molts diners i que els treballadors doncs, penquessin i treballessin i en canvi doncs, tota la vida cultural era bastant pobra o molt academicista, molt basada en les qüestions acadèmiques o un tipus d'art molt acadèmic i es va voler una mica modernitzar tot això i aportar tota la cultura europea i a les noves tendències d'art europeus, avantguardes i tot això, intentar incorporar-ho a Sabadell i en el fons també a la cultura catalana. I per això van ser molt trencadors, la Colla de Sabadell van fer coses molt, molt, molt trencadores, molt esperpèntiques, molt, molt innovadores aleshores i això és el que intentem explicar. I llavors, això és la primera part, i la segona part és com tot el canvi polític i la situació política del país van fer que tots aquests intents doncs acabessin estroncats i com van afrontar a partir de la Guerra Civil com la situació aquesta i com van intentar doncs, com van sobreviure a tota aquesta situació.
De Sabadell a Broadway.
Bona nit, sóc la Maria i això és De Sabadell a Broadway. Aprofitant que la setmana passada es va estrenar a Chorus Line a Màlaga, avui començarem parlant d'aquest musical. A Chorus Line es va estrenar el 15 d'abril de 1975 al Públic Teatre Nova York. Va ser dirigida per Michael Bennett i amb la música de Marvin Hamlisch i des de llavors ha sigut tot un fenomen del teatre musical. La història se situa a un càsting de ballarins a Broadway, on ja només en queden 17 seleccionats. D'aquests 17, només en necessiten 8, així que el director els demana que expliquin alguna cosa personal d'ells mateixos. Durant el musical s'explicaran les seves històries. El fragment que escoltarem ara és l'opening del musical I Hope I Get It, on aquests 17 ballarins quedaran seleccionats. Només en el primer número es veu reflectida la passió, L'esperança, la pressió i les pors dels ballarins basades en els fets reals que havien viscut alguns dels actors de la primera producció. A Chorus Line va estar en cartellera a Broadway des del 1975 al 1990, guanyant 9 Tonys. S'estrenarà a Barcelona el 21 de febrer al Teatre Tívoli i estarà en cartell fins a mitjans de març de 2019. De 2020, perdó. Escoltarem un altre fragment del musical, una balada pop que va ser tot un èxit en el seu moment. What I Did for Love. What I Did for Love. Love is ever gone as we travel on. Love's heart will remember. Kiss today goodbye. Canviem de registre i parlem d'un musical que es va estrenar el 1978 a Londres i que segur que n'heu sentit parlar. Parlem d'Evita, un musical basat en una de les dones més controverses de la història, Eva Perón, la dona del dictador argentí Juan Perón. Dirigida per Harold Prince i amb música i lletres de Tim Rice, aquest musical ha guanyat més d'un premi Oliver i més endavant 6 Tonys. Els tres personatges principals són Eva Perón, Juan Perón i el narrador Che Guevara. El 1996 es va estrenar la pel·lícula amb actors com Antonio Banderas, com a Che Guevara, i Madonna com a Eva. El tema que escoltarem ara és segurament el tema més emblemàtic del musical, Don't Cry For Me, Argentina. Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise, don't keep your distance. And as for fortune, and as for fame, I never invited them in. Though it seemed to the world they were all I desired. I per acabar la secció d'avui passem a parlar d'un musical que va marcar tota una generació i que s'ha acabat convertint en tot un clàssic. Estem parlant de Gris. La pel·lícula està basada en el musical de Broadway estrenat el 1972 i encara que la primera idea que van tenir els autors Jim Jacobs i Warren Casey era que Gris fos una obra de text amb música, la productora va decidir convertir-ho en un musical que anys després es portaria a la gran pantalla dirigida per Randall Kleiser i protagonitzada per Olivia Newton-John i John Travolta, que tot i que semblessin realment adolescents ja tenien gairebé els 30 quan es va gravar la pel·lícula. Un musical ambientat als anys 50 en un institut, on els dos protagonistes, el Dan i la Sandy, han passat tot l'estiu enamorats i s'han hagut de separar. El que no saben és que en el que serà el seu últim any escolar es retrobaran. Escoltarem un fragment del tema on tots dos parlen al seu grup d'amics d'aquelles nits d'estiu que van passar junts, Summer Nights. Serà gens fàcil per la pressió social dels instituts. Amor i desamors entre les dues colles, les Pink Ladies i els T-Birds, l'eterna confrontació entre instituts, el no voler seguir amb els estudis, o un suposat embaràs no desitjat. Anys després, en 1982 es va estrenar Gris 2, protagonitzada per Maxwell Caulfield i Michelle Pfeiffer, i alguns dels actors del repartiment original van sortir-hi. Tot i així, no va aconseguir ni la meitat d'èxit que la primera. Gris va ser tot un fenomen i encara ho és, sent un dels musicals de Hollywood més famosos de la història. I em despedeixo de la secció d'avui amb l'últim tema de Gris, We Go Together. Fins la pròxima! Change, change, change it up. We'll always be like one.
teatre de Franc.
I dels musicals de Broadway i del West End passem a Barcelona, al Teatre Professional de Barcelona, i qui ens ve a comentar les obres que ha anat a veure és, com sempre, l'Elvira Franc. Bon vespre, Elvira.
Hola,
què tal?
Bon vespre.
Com estàs?
Doncs bé, fred.
Fred.
Ha arribat el fred, però el Teatre Barcelona no es refreda, eh?
Està, tot...
està bullint.
Bullint,
molt bé. Està bullint, de
Elvira.
Veritat.
Doncs, escolta, transmeta'ns aquesta escalfor del Teatre sí. Barceloní.
I tant.
Explica'ns, què has anat a veure?
Comencem per una obra clàssica. A la Sala Versus Glòries han acollit per segona vegada la companyia Dau de Sac amb la seva versió del Mercader de Venècia de William Shakespeare. Un text extraordinari, conegut, que analitza el comportament humà de tots els defectes d'usura, ambició...
Shylock.
Shylock.
Shylock, el protagonista.
Sí. El jueu.
El jueu protagonista.
El jueu és el Shylock, això. Doncs aquest jueu, doncs, que és un molt avar, i també analitza la diferència, tant sigui la intolerància, no la diferència, tant sigui de la religió com la cultura i el país. Ell era jueu, estava a Venècia, i també hi havia, doncs, aquest doncs, rebuig, diguem-ne, a una persona diferent de religió. Bé, una obra ja que és coneguda. També confronta l'amor romàntic, que pot ser de parella, d'amistat, o l'amor de pare a fill, però que ho compara també amb la venjança, el poder i l'ambició. A més, en aquesta versió es ressalta el factor capitalista, ho porten a la banda moderna, i el naixement de la banca moderna, retratant el nostre sistema social amb ironia i eficàcia. Venècia, com he dit, és la ciutat on passa la història, però podria passar a qualsevol lloc i en qualsevol època. És per això que els directors d'aquesta versió la presenten sense cap element escènic que identifiqui cap pista d'on està emmarcada. L'escenografia és completament nua. Només una taula al mig, amb estris, per reforçar el text, que d'alguna manera fan pensar que les contradiccions humanes eren i seran sempre presents. Conrad Zechaldik va començar a dirigir aquesta obra amb la tècnica de treball intens, una tècnica que ell ja sempre treballa així, trobant el sentit emocional de cada paraula, però mirant que aquest separi les seves pròpies, l'actor separi les seves pròpies emocions amb els personatges que ha d'interpretar, donant tota la grandesa als textos i combinant aquestes emocions en serenor i tècnica. Per una causa molt justificada, aquest director alemany va haver de deixar de dirigir aquesta obra i el va substituir en Mingo Ràfols, que era alumne d'ell i que va seguir fidelment les pautes del seu processador. Tot aquest treball estricte i intens es nota a cada una de les actuacions, però la verdadera mestra d'aquest muntatge, la verdadera, tal com has dit tu, la barra aquest, ho fa una dona, la Mercè Managuerra, que encarna, ja et dic, aquest jueu avar i traïdor, i és una comparable amb els més rics i afinerats bancs actuals, banquers actuals. Hi ha aquesta comparació, eh? L'actriu delecta amb el seu paper d'home interpretat per dona. Primer diu que li feia por, quan el director li va dir que ho fes, però al final ho va agafar i queda molt bé perquè... Ella diu que les dones hi posem com un sentiment diferent en les intencions i que li queda molt bé. Fa un posat compulsit i astut i a la vegada una mirada agressiva i al mateix temps desprèn una saviesa. Fa, per exemple, l'odi i la fragilitat, la severitat i la clemència, i fa arrencar al final els aplaudiments de tot el públic. Per aquest paper i per tota la seva trajectòria, Mercè Managuerra va ser distingida aquest estiu passat amb el Premi Margarita Xirgo. I el seu nom està junt, posat amb les altres seleccionades dels altres anys, en una rajola a la plaça de la porta de davant de la plaça de la Margarita Xirgo, que està davant de l'Institut de Teatre no. Barcelonès. Un reconeixement molt merescut, de veritat que sí.
Molt bé, molt bé.
Sí, l'obra és sensacional, ella, la traducció
d'ella. La Mercè Managuerra sortia a Ricard III, aquesta última posada en escena al Nacional, pot ser?
No,
No?
No, és... sona. No. La Mercè Manera Guerra ha estat sempre, feia teatre, ha fet bastant teatre, però era mestra de l'Institut de Teatre. I ara ho ha deixat, no sé si s'ha jubilat o no, però ho va deixar, però ha sigut molts anys, mestra de l'Institut de Teatre, i ara ha format aquest grup de teatre, perquè ella diu que no deixarà mai de treballar en el teatre.
Sí, això que les actrius és una... No, bé, els actors i les actrius no es costa molt que es jubilin.
Exacte, i ara ha format aquesta companyia, que tal com he dit, es diu Companyia Dau de Sac, i ha sigut la primera producció que han fet, però ja estan treballant una altra obra, eh?
Molt bé, molt bé.
Una bona
companyia
serà.
Amb un Shakespeare.
I tant.
Molt bé.
I tant.
Què més, Elvira?
Doncs anem per una altra. 20 anys no són na. Un recital de Joan Vázquez. Joan Vázquez ja n'he parlat altres vegades, que va fer Flor de nit a la versió reduïda.
Paquito Forever.
Exacte, Paquito Forever. Ciutat de Gespa, que li van donar el premi al millor actor musical d'aquest any, del 2019, i aquest estiu va fer Locanya, reina de les Rambles. L'actor, en aquesta ocasió, fa un recorregut per la seva carrera professional. Segons diu, li venia molt de gust fer-ho, però jo dic que el gust realment és dels que anem a veure'l. És veure'l amb ell actuar, escoltar-lo com canta, amb tanta perfecció, com s'entrega completament, com explica les seves aventures des que va començar a moure's pels escenaris, quan era un adolescent, o quan ja era molt, molt petit, li agradava cantar i imitar els musicals tancats a l'habitació de casa seva. Quan ho explica tan directe, i ho explica amb un reduït públic d'espectadors, perquè és a la Sala Bars Club de Barcelona, i és molt petitó. El resultat és un espectacle íntim i proper. I ho fa de manera sincera, en moments dolços, d'altres més còmics, irònics, però sempre marcat amb alguna cançó o personatge que ell ha interpretat. O també interpreta algunes que li hagués agradat fer-ho, però que no ho ha fet, però també la canta. Explica les seves experiències d'actuar a Nova York o a Londres, les seves primeres funcions a Barcelona, i també canta cançons dels últims espectacles que ha fet. I finalment presenta el seu nou CD, que està a punt de sortir. Comparteix algunes actuacions amb la Laura González Ballbé, que representa que és una alumna d'ella, i que canta ella també meravellosament bé. Dos músics els acompanyen, el Jofre Alemany, el saxo, i el Gerard Alonso, el piano, que també és el director musical, tot sota la direcció artística de Roger Julià. En cada espectacle hi convida dues persones diferents, dos actors diferents. El dia que hi vaig assistir jo, vaig tenir el goig de veure i sentir cantar la Manoli Nieto i l'Àngels Gunyalons, que ens van fer emocionar cantant tots dos junts, el Joan Vázquez i ella, cançons, i ens van recordar el Carles Sabater. Emocionant, de veritat. Un espectacle excepcional que emociona, que arriba a l'ànima. Un espectacle ple d'entusiasme, on explica records, anècdotes, alguna decepció i també molts èxits. Èxits que Joan Vázquez es mereix sobradament per la seva gran veu, la seva gran sensibilitat, la seva elegància, el seu somriure i aquesta mirada sincera que sap transmetre tot el seu talent interpretatiu. Realment, aquest record compartit dels 20 anys serà, per mi, inolvidable, de veritat.
Molt bé, sembla mentida perquè ell és molt jove, no? Ja per fer com un recopilatori de 20 anys...
Sí, tampoc és tan jove.
Ja, però vull dir que és...
Però va començar d'adolescent.
Clar, per això que va començar
molt
jove. Molt
aviat. Explica que en algun càsting, sembla que era de Rent, sembla que, era, que explica que va fer el càsting de Rent i tenia 16 anys i que, bueno, no era permès fins als 18 anys, però al final el van agafar, amb 16 anys.
Sí.
Sí.
Molt bé, Elvira, doncs moltíssimes gràcies per portar-nos doncs el comentari d'aquestes dues obres. Ens retrobem la setmana vinent.
Això mateix, vinga, adeu-siau.
I així acabem el programa d'avui, el número 125. Desitgem que us hagi agradat. Nosaltres hem gaudit molt fent-lo i, com sempre, us convidem a anar a veure teatre per ser la mar de feliços. A reveure i fins la setmana vinent. Salut i teatre!